IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
I són ara les 8 del matí d'aquest dijous, dia 9 d'abril, un dia en què vos explicam que el Consell de Mallorca frena part de les ajudes que havia d'aprovar avui el pla per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. La institució ha retirat de l'ordre del dia una part d'aquestes mesures. El conseller d'Hisenda del Consell, Rafael Bosch, diu que és per qüestions tècniques.
Hem consultat entitats que ens han fet veure que potser podríem millorar aquests expedients. Com que això m'atens, nosaltres pensem que és millor ser prudent.
Mentre que la portaveu socialista al Consell, Catalina Cladera, parla d'improvisació.
Arriba tard, malament, insuficient, i a més que, malgrat el senyor Galmés avui faci pancaritats, en aquesta modificació de crèdit o en aquest escut social vetaven els més vulnerables.
Mentrestant, el govern ha començat ja els contactes amb els consells i els ajuntaments de les illes per definir les mesures socials que permetin fer front als efectes econòmics de la guerra. Uns efectes que, segons les empreses, noten ja els consumidors amb una pujada de preus produïda per l'increment dels transports. I tot això mentre creix la incertesa sobre el conflicte 48 hores després que s'anuncia si és la treva, la pau trontolla per mort dels atacs al Líban, i el Fons Monetari Internacional avisa que ens hem de preparar per al pitjor, mentre que el preu del barril de Brent oscil·la en funció de com avança el conflicte. Tot d'una en parlarem amb el president de l'Associació de Benzineres de la Piment en un dijous en què hi ha altres notícies destacades de l'actualitat. La reforma de la Constitució perquè els formenterers deixin de compartir un senador amb Eivissa s'aprovarà de manera definitiva d'aquí a dues setmanes.
Encara no està aprovat l'ordre del dia, però probablement serà dimecres 22 a primera hora, perquè és quan es debaten i es voten els projectes i les proposicions de llei que arriben del Congrés. Ahir el Senat va aprovar que la votació es fes en lectura única. La proposta va aconseguir 256 vots a favor i 12 en contra de vots.
I aquesta matinada hem sabut que la compravenda d'habitatges per part d'estrangers a les Balears ha caigut més d'un 10% durant el segon semestre del 2025.
Segons es desprèn de l'estadística notarial, les illes són una de les comunitats on més han disminuït les operacions en relació amb la segona meitat de 2024.
I ja ha sortit a licitació pública el pla de climatització per a 12 centres educatius de les illes.
El contracte té un pressupost de gairebé 173.000 euros que hauran de servir per a la redacció dels projectes. Posteriorment s'hauran d'executar i la conselleria calcula que les feines es podrien començar a finals d'estiu.
I la conducta suïcida s'ha convertit en el principal motiu de consulta entre menors d'edat a les línies d'ajuda de la Fundació ANAR durant el 2025.
Aquí a les Balears, l'entitat ha rebut més de 2.000 peticions d'ajuda de nins, nines i adolescents, una xifra que situa la comunitat com la sisena amb menor taxa de sol·licituds, amb 9,9 cases per cada 1.000 menors.
I en els esports, el Mallorca prepara el partit contra el Rayo Vallecano sense els centrals titulars. Gavi Fortes, bon dia.
Bon dia, Raillo per lesió i Valiant per sanció no jugaran contra el Rayo, i el tècnic Martín de Michelis prepara el partit amb Mascarell i David López com a substituts, a més de Cúmbula. Per la seva part, l'equip de Vallecas juga avui partit de quarts de final de la Conference League contra l'AEK d'Atenes, i afegim que avui des de les 9:30 del matí se celebra a Palma el primer congrés sobre violència a l'esport.
I tancam la portada amb el temps, coneixem quina previsió ens espera per aquest dijous. Marc Aldentai, bon dia.
Bon dia per avui. Ens espera una jornada marcada per l'estabilitat. En presència de qualque aiguda prim, tenim ja aquests cerros que ara mateix afecten la major part del territori. Continuaran aquestes pròximes hores, però amb moltes estones de sol, com a mínim de ressalda. Insistim que són, en general, aiguts prims. I també el que continua és l'ambient suau. L'han tingut ja nit passada. I també per avui, al centre del dia, esperem temperatures màximes que se tornaran a enfilar. Tornarem a arribar als entre 22 i 27 graus. Però aquesta xifra serà superior, sobretot a punts de l'interior i en el cas de Mallorca, amb valors màxims que poden arribar als 28-29 graus. Per tant, ambient suau, més fresc que a punts del litoral, sobretot al litoral nord i est de cada una de les illes, per mort del vent de component nord-est, que farà que la temperatura no s'enfili tant en aquests indrets. Pel que fa a demà, continuarem amb aquesta tranquil·litat, amb en general amb més estones de sol que avui. Aquests núvols prims han d'anar menys a l'espera dels canvis que arribarien al cap de setmana, sobretot en vista diumenge. De moment, ara, temperatura de 14 graus a Maó, Ciutadella, també a Inca, 15 graus en el cas de Santanyí o Palma, 14 graus a Vila i Sant Antoni i 15 a Sant Francesc a Formentera.
Són ara les 8 i 5 minuts del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Caterina Bany, Cristina Boussà i Toni Sastre. Continua.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
El Consell de Mallorca frena una part del seu paquet d'ajudes per fer front a les conseqüències econòmiques de la guerra de l'Iran per qüestions tècniques. Estava previst que es votés avui en el ple que comença a les 9:30, però finalment només es presentaran 12,7 milions d'euros dels quasi 30 que estaven previstos.
Part de les mesures que s'havien de debatre al ple del Consell d'avui finalment s'han retirat de l'ordre del dia. El conseller d'Hisenda del Consell de Mallorca, Rafael Bosch, diu que d'aquesta manera es podran començar a tramitar ajudes, però és que es tindrà més seguretat jurídica amb la segona fase dels ajuts.
Que han decidit de retirar i estudiar un poc més bé algun dels expedients que han hagut de fer amb una certa, per què no dir-ho, una certa premura degut a les circumstàncies, però amb una Setmana Santa, que també, lògicament, inhabilita una sèrie de dies per fer feina, i hem pensat, hem consultat entitats que ens han fet veure que potser podríem millorar aquests expedients. Com que això mateix, nosaltres pensem que és millor ser prudent.
L'oposició ha lamentat la retirada d'una part de les mesures de l'escut social i ha criticat la improvisació de l'equip de govern. Catalina Cladera és la portaveu.
Arriba tard, malament, insuficient, i a més que, malgrat el senyor Galmés avui faci pancaritats, en aquesta modificació de crèdit o en aquest escut social vetaven els més vulnerables, perquè hi havia 9 milions per de l'IMAS, ajudes que havia de fer l'IMAS, però que vetava les persones que no duien un mínim de residència 3 anys a Mallorca, la qual cosa té un tuf racista, clarament, per influència de vots, que és el que li està manant la política en el senyor Galmés en aquests moments.
Mentrestant, el govern ha començat ja els contactes amb els consells i els ajuntaments de les Balears per definir les mesures socials que permetin fer front als efectes econòmics de la guerra. La consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència es va reunir ahir amb aquestes administracions per articular una resposta conjunta avui. Les trobades continuaran amb els agents socials. El sindicat Comissions Obreres proposa que la gratuïtat del transport s'allargui, que es limiti el preu de l'habitatge i que s'introdueixin ajuts directes per als treballadors. Escati Ginart, secretària d'Acció Sindical de Comissions.
Protecció a les persones treballadores amb ajudes econòmiques directes i, sobretot, garantir les crides de les persones treballadores fixes discontínues.
Mentrestant, tant els empresaris com les institucions d'Eivissa confirmen que hi ha una pujada de preus, sobretot en els productes que més depenen dels transports. Clàudia Roig.
De moment, segons el vicepresident de PIMEF, Daniel Ramon, a Eivissa no hi ha problemes de subministrament, però sí un augment dels costos causats pel conflicte a l'Orient Mitjà.
Hi ha un evident increment de costos per carburants, per pujades de plàstics, per pujada de molta matèria prima que necessitem per fer feina, que clar, està repercutint en preus i està repercutint en marges de les empreses.
Tot i l'alto el foc, hi ha molta incertesa, segons reconeix el director de Medi Rural i Marí del Consell d'Eivissa, Joan Marí.
En aquest moment, preocupació. Sembla que hi ha bones notícies, sembla que per fi hi ha un alto el foc de 2 setmanes. Haurà que veure l'evolució des de les diferents administracions. Hi ha una sèrie d'ajudes cap al sector primari, des del Ministeri, complementades per unes ajudes del govern balear, i nosaltres estem esperant també, si fa falta, els intentarem complementar.
Els increments dels costos per als transportistes arriben al 15% i ja han hagut de revisar tarifes, cosa que també s'ha notat en altres productes. Per això els empresaris demanen ajuda. Sentim de nou el vicepresident de PIMEF.
Qualsevol ajuda és ben rebuda. Sempre que siguen ajudes pensades i que tinguin sentit, almenys mentre duri aquesta pujada de carburants, bàsicament.
El Consell d'Eivissa ha reservat més d'un milió d'euros, però encara no ha concretat les ajudes que donarà.
Pel que fa al conflicte, no han passat ni 48 hores des de l'anunci de la treva de dues setmanes entre els Estats Units i l'Iran i ja trontolla. Una situació que, de retruc, fa tremolar l'economia global i el Fons Monetari Internacional avisa que ens han de preparar per al pitjor. Una evolució, però, que està subjecta a la realitat que envolta l'estret d'Hormuz i per on ahir l'Iran va interrompre el trànsit de petroliers com a resposta als atacs massius al Líban per part d'Israel i que han deixat més de 250 morts, els quals Hezbollah ha respost amb nous atacs contra territori israelià.
Així és, de fet, aquesta mateixa matinada la Guàrdia Revolucionària Iraniana ha compartit un mapa en rutes alternatives pel trànsit marítim, argumentant que hi pot haver mines antivaixells. Ara bé, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, s'ha pronunciat així. We have the Iranians promising to open the Straits of Hormuz. Escoltam, diu que hi ha indicis que Hormuz comença a reobrir-se. Recordem que ahir mateix, quan es va conèixer l'acord, el preu del barril de Brent va caure en picat. També van saber que Espanya ha executat la primera tanda d'alliberament de les seves reserves estratègiques de petroli corresponents a 4 dies de consum, a la qual cosa s'havia compromès per moderar l'impacte de la guerra en els mercats. Així mateix, la vicepresidenta del govern central, Sara Hessen, ha explicat que es prepara ja la segona fase, que equivaldria a més de 8 dies de consum.
I precisament per parlar del preu del petroli, parlem ara amb el sector. Saludem a Rafael Matas, que és el president de l'Associació de Benzineres de Piment. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
El preu del barril de Brent va fluctuant aquestes darreres hores degut a aquesta incertesa que hi ha ara mateix amb la guerra a l'Orient Mitjà. De quina manera influirà això en el preu del combustible?
Bé, com sempre, estem sempre pendents de l'evolució política. En aquest cas, sabem que se va pactar una tregua que no sabem si serà respectada, el que sabem fins ara per tots els medis. El que teníem durant Setmana Santa era una nova pujada de dièsel, perquè, com sabem, no és tan important la pujada de preu de cru, que se van llevant reserves estratègiques per mantenir el preu de cru en torn a $100, $110. El que passa és que tenim una carència important de dièsel. I el dièsel s'ha desacoplat del preu del cru i de la benzina, per tant, puja més. I el que teníem a Setmana Santa era una pujada addicional que encara no estava repercutida en els mercats, en el carrer, de 10 cèntims més de dièsel. Aquesta pujada se va moderar, va caure el dia d'ahir, a 4, 5, 6 cèntims, perquè ja s'anunciava la tregua i s'anava moderant. Avui veurem què passarà. La situació és que s'ha de reobrir l'estret d'Hormuz. És una cosa molt senzilla, tothom en parla. Fins que no s'obri, podem esperar encara més pujades de dièsel, si no s'obrigués. I ja hem sentit diversos polítics europeus parlant de possible desabasteixement.
Uh-huh. Senyor Matas, quin és el preu del dièsel en aquests moments?
Està pivotant, pivotant entre 1,90 i 2 euros, anem a dir 1,95 aproximadament ara.
Uh-huh. I quina és la diferència amb el preu de la benzina ara?
La benzina està molt més barata. La benzina està aproximadament a 1,70, perquè la benzina sí que segueix, no hi ha cap problema d'abasteixement. A Europa sí que produïm benzina, sí que refinam a partir de petroli. I Espanya, que té 8 refineries i que té una bona capacitat de producció, Espanya produeix benzina a bastament, no té cap problema.
Uh-huh. Idò bé, veurem com evoluciona, per tant, aquests preus durant els pròxims dies. Rafael Matas, president de l'Associació de Benzineres de Piment, gràcies.
Moltes gràcies.
I com dèiem, el preu del barril de Brent depèn de l'evolució de la guerra a l'Orient Mitjà, un conflicte que es troba, Caterina, en un moment d'incertesa.
Així és, perquè el president Donald Trump, en un missatge a les darreres hores a la xarxa social Truth, ha amenaçat de llançar una ofensiva més gran encara i més forta en cas que s'incompleixi l'acord de l'alto el foc. També el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu. Ha dit que estan preparats per tornar a lluitar i que tenen el dit al gatell. El mandatari nord-americà, a més, ha aprofitat a les plataformes digitals per denunciar que els 10 punts de la proposta de l'Iran, que s'ha difós en alguns mitjans de comunicació, és una notícia falsa i assegura que l'objectiu era desacreditar les persones involucrades en el procés de pau.
Una treva que el president del Parlament iranià veu inviable perquè, ha dit en un comunicat, s'han violat 3 punts de l'acord marc, amb tot la comunitat internacional posa en dubte l'alto el foc de 2 setmanes acordat entre els Estats Units, Israel i l'Iran. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Levitt, assegura que el seu país es veu com una victòria.
I understand the questions about the president's rhetoric, but what the president cares most about is results.
I diu que la retòrica de Trump, la qual qualifica de dura, és la que du els resultats durant les negociacions. Per part seva, el diplomàtic i exdirector del CNI, Jorge Dez Callar, ha mostrat els seus dubtes respecte a les possibilitats d'èxit de la treva.
Està pujant la gasolina per damunt d'Europa. Té un bon incentiu per posar fin a aquesta situació que ell mateix ha creat, no? I la gent està morrent, està patint molt. Ara és veritat que és molt difícil que Iran accepti no enriquecer urani, perquè el tractat de no proliferació nuclear, que és de l'any 64, crec, i que Iran ha signat, Estats Units no ho ha fet, autoritza enriquecer urani fins al 375%.
Des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà i en més d'una ocasió, Trump ha expressat el seu malestar amb els membres de l'OTAN, un argument que ha traslladat aquest dimecres al secretari general de l'Aliança Atlàntica, Mark Rutte.
I després de la reunió, Rutte ha ofert una entrevista a la CNN.
Clearly disappointed and with many NATO allies.
I ha afirmat que Trump està clarament decebut amb molts dels aliats, ha dit que l'entén, però assenyala que la gran majoria de països europeus ha col·laborat amb l'establiment de les bases, amb logística, sobre vols i també ha complit amb els compromisos. El republicà, per part seva, ha publicat a Truth que l'OTAN no va ser quan la necessitaven i que no hi serà si la tornen a necessitar.
Són ara les 8 i 16 minuts.
Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embossos ni a de cercar aparcament? Bicipalma i l'NT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i tot més. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I continuem amb més qüestions. L'aprovació definitiva de la reforma de la Constitució perquè els formenters deixin de compartir un senador amb Eivissa serà d'aquí a dues setmanes. Encara no està aprovat l'ordre del dia, però probablement serà el dimecres 22 a primera hora, perquè és quan es debaten i es voten els projectes i les proposicions de llei que arriben del Congrés. En un sol dia es farà el darrer pas perquè Formentera pugui triar tota sola un escó propi a la Cambra Alta. Ahir el Senat va aprovar que la votació es fes en lectura única. La proposta va aconseguir 256 vots a favor i dos en contra de Vox, Elena Trinidad.
El ple del Senat ha donat llum verda ahir dimecres a l'acceleració del procediment perquè Formentera i Eivissa tinguin cada un senador propi. Escoltam el senador popular Miquel Jerez.
Últimament avui han pres en consideració el fet de que s'acceleri el procediment perquè si hi ha de Formentera i si hi ha d'Eivissa tinguin cada una un senador propi. Dos circunscripcions noves perquè cada una d'aquestes illes tinga veu pròpia en el Senat i defensi dues realitats distintes que conformen les illes pitiuses.
La reforma de la Constitució per fer-lo possible es debatrà en el pròxim ple del Senat, ho explica el senador socialista José Ila.
El dia 21-22 que tenim el següent ple ja es tractarà i es votarà aquí al Senat i en la votació a favor de les dues cambres pues ja quedaria aprovada aquesta reforma de la Constitució.
La votació es farà per lectura única i si no hi ha sorpreses obtindrà el suport de la cambra i Formentera aconseguirà aquesta reivindicació històrica. Juanjo Ferrer és l'actual senador.
Per exemple, una illa com el Hierro a Canàries, amb una població, crec que canvien 200 persones de diferència de població, ha tingut senador des del principi de la Constitució. Per tant, crec que es rectifica una errada i una de justícia que es pugui tenir ja Formentera tingui la pròpia veu autònoma d'Eivissa.
I tot mentre continua el judici del cas Mascaretes, l'exministre socialista José Luis Ábalos, l'exassessor Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama. La tercera i darrera jornada del judici és avui a les 10 del matí amb la declaració de l'empresària Carmen Pano i la seva filla investigades per un frau milionari en el sector dels hidrocarburs. Ahir la sessió es va centrar en la contractació suposadament arbitrària de dues dones vinculades a Ábalos, inclosa Clàudia Montes, amiga de l'extitular de transports.
La unitat central operativa LUCO de la Guàrdia Civil sospita que Montes va ser contractada de manera il·legal per la influència de l'exministre Ábalos amb la col·laboració de qui fora també el seu assessor, Coldo García. Ell ha negat tenir constància de cap irregularitat, tot i que durant la declaració ha reconegut que durant la seva jornada laboral, com que l'havien col·locat en un lloc sense ordinador ni tampoc escriptori, el que feia era anar a la biblioteca d'Oviedo a llegir.
Yo hasta el día de hoy que veo todas las pruebas que hay y no voy a ser falsa, ustedes me están demostrando por los mensajes que hay que ellos hicieron algo detrás, pero yo no puedo reconocer algo porque ellos no me lo dijeron. En ningún momento José Luis Ábalos me dijo, oye, te he enchufado, nunca me lo ha dicho.
Montes, a més, ha assegurat que hi va entrar i accedir amb molta feina i esforç, que estava capacitada, segura, i que s'havia format tant per la seva feina com encarregada dels trens turístics, primer com al càrrec de supervisora ja posteriorment. A la segona jornada del judici, ell mateix també va declarar l'expresident de Renfe, Isaias Taboas, sí que ha admès que va rebre el currículum i va fer el de sempre, ha assegurat en el judici.
El proceso estándar o el normal, el que yo seguía en estos, siempre es, si recibía un currículum, lo enviaba a Recursos Humanos de Renfe para que valorasen si nos podía ser útil.
I avui a les 10 del matí comença la tercera jornada del judici d'aquest cas.
I una qüestió més de la política, més per Mallorca, i el PSIP acusen PP i Vox de segrestar el Parlament. Els ecosobiranistes, a més, volen dur la tramitació de la llei de projectes estratègics al Tribunal Constitucional. Més considera que s'estan vulnerant els drets dels diputats perquè la mesa del Parlament, amb majoria de PP i Vox, ha recuperat desenes d'esmenes que havien decaigut en comissió. Considera que es legisla de manera arbitrària, afavorint els interessos dels partits que donen suport al govern. Lluís Apesteguia.
Per defensar la bona tasca d'aquest Parlament, la bona tasca de tots els diputats i, sobretot, que una majoria no pugui passar a rodillo cada vegada que li vengui en gana.
Mercedes Garrido, del PSIP, ha assegurat que també estudiaran la situació.
No som els apermes sobre aquestes esmenes que ara se tramitaran i que pràcticament serien un projecte de llei, cada una d'elles pràcticament seria un projecte de llei distint, no tindrem ni hem tingut capacitat de poder fer-me-nes.
I Sergio Rodríguez, de Vox, en canvi, creu que el PSIP i el PP s'han posat d'acord en altres punts, com per exemple introduir la pujada salarial del 2026 dels empleats públics.
No entendemos que el Partido Socialista le coloque la alfombra roja al Partido Popular más allá de que el interés sea el venir a salvar este bipartidismo que cada vez está más complicado.
Sebastià Sagreras, del PP, per part seva, considera anecdòtica aquesta entesa.
No se n'ha volgut recordar que el Partit Popular també va votar a favor de que se sentassin totes les esmenes del grup parlamentari de Vox. Per tant, nosaltres ho deixem com una anècdota.
Arribam a les 8:21, vas parlar amb Ara d'Habitatge. Aquesta matinada hem sabut que la compra-venda de pisos per part d'estrangers a les Balears ha caigut més d'un 10% durant el segon semestre del 2025. Segons es desprèn de l'estadística notarial, les Illes són una de les comunitats on més han baixat les operacions en relació amb la segona meitat del 2024.
I també s'han experimentat caigudes a la Comunitat de Madrid, més d'un 20% de les Illes Canàries, un 10,8%, així com la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia. Si mirant la nacionalitat, britànics i marroquins encapçalen en aquests moments al mercat més de 5.000 transaccions. Aquí a les Illes també destaquen les vendes d'alemanys. Pel que fa al preu mitjans pagats pels estrangers, destaquen els increment de Cantàbria, un de 7,2%, La Rioja, 13%, i Astúries, un 10%. Ja en el conjunt de l'Estat, les operacions efectuades per estrangers suposen el 18,4% del total de compravendes, més de 66.600, una proporció, val a dir, lleugerament inferior a la del mateix període de l'any passat.
També augmenten les peticions per acollir-se a la pròrroga de lloguer aprovada pel Consell de Ministres. Els inquilins fan passos per blindar la mensualitat en previsió que el Congrés no convalidi la mesura del govern central. Amb un preu de lloguer aquí a les Illes que se situa en màxims històrics i en renovacions de contractes que en alguns casos impliquen augments de la renda de fins al 100%. Són Alfonso Rodríguez, de Consubal, i Àngela Pons, de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.
Hay momentos que incluso nosotros estamos sintiendo vergüenza ajena. O sea, personas que estaban pagando 800 euros y que ahora les piden o les pedían 1.600 euros.
La alternativa habitacional a Balears és quasi pràcticament nula.
Les peticions d'informació per acollir-se a la pròrroga extraordinària s'han més que doblat en només una setmana.
No ha aturat de cridar... WhatsApps, peticions...
Además, ya muchísimos de estas consultas, ya lo que hemos hecho es redactar el burofax para que se lo envíen al propietario.
I enfront d'això, el propietari ha d'accedir, tant sí com no, a 2 anys de pròrroga del contracte amb un increment màxim del preu de lloguer del 2%, una obligació que els deixa, segons els agents de la propietat immobiliària, totalment desemparats. I ja ha sortit a licitació pública el pla de climatització per a 12 centres educatius de les Illes. El contracte té un pressupost de 173.000 euros. Hauran de servir per la redacció dels projectes. Després s'hauran d'executar. La conselleria calcula que les feines podrien començar a finals de l'estiu. Costarien, segons la UIB, de vers 23 milions d'euros.
Sí, de fet, els projectes aniran molt més enllà de la instal·lació o bé millora dels sistemes de climatització. Segons ha explicat el conseller Antoni Vera, en alguns centres s'hauran de fer aïllaments o canvis en la fusteria, per exemple.
En aquestes inversions hi ha millora d'aïllament tèrmic, substitució de calderes o de sistemes tèrmics, aerotèrmics, lluminàries LED, substitució de fusteries, etc. Perquè, com ja he dit des del principi, climatitzar centres educatius no significa posar un aparell, un split d'aire condicionat, significa fer una climatització eficient.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 8:25 minuts, encetam la informació dels esports. Avui parlant del Reial Mallorca, que afronta el partit de diumenge contra el Rayo amb baixes importants a l'eix de la defensa. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El conjunt vermell tornarà a entrenar avui matí per continuar preparant el pròxim enfrontament de Lliga i Martín de Michelis, el tècnic, haurà de decidir amb quina parella de centrals confiar. El que és ben segur és que contra el Rayo Vallecano el tècnic haurà d'estrenar una nova combinació a l'eix de la defensa per mort de la lesió d'Antonio Raillo i la sanció per acumulació de targetes de Martin Valiant. Les opcions que té de Michelis són Omar Mascarell, David López i Mares Cumbula. El darrer maig contra el Real Madrid, el canari va disputar tot el partit com a central, una posició que no és la seva habitual, mentre que el mallorquí va jugar els darrers 20 minuts. D'altra banda, l'albanès no juga des del passat mes de gener i, de fet, només ha disputat 7 partits de Lliga aquesta temporada. Per el que fa al Rayo, l'equip madrileny arribarà amb més càrrega física a Somos, perquè avui, quan falti un quart per les 7, disputarà contra l'AEK d'Atenes el partit d'anada dels quarts de final de la Conference League. Escoltam el jugador del Rayo, Jorge de Frutos.
Bueno, sabemos que primero son 90 minutos en Vallecas, vamos a intentar darlo todo allí, ponerles las cosas difíciles e intentar llevar el mejor resultado posible allí a su casa.
I un darrer punt de futbol, perquè l'exmallorquinista Pep Gallà, actualment jugador del Lugo, s'ha trencat el lligament creuat anterior i es perd el que resta de temporada. Continuem amb competicions europees, perquè a la Champions l'Atlètic de Madrid va guanyar el Camp Nou al Barça per 0-2 en el partit d'anada de quarts de final amb gols de Julián Álvarez i Sorloth. Sentim Diego Simeone, tècnic de l'Atlètic de Madrid, i Ronald Araujo, jugador del Barça.
Íbamos a jugar un partido con toda la ilusión, con nuestra gente y con todo el compromiso para poder seguir en esta competición que tanto queremos.
Triste por la derrota, queríamos obviamente la victoria acá en casa, pero no sé yo, la verdad que bueno, sí, condiciona un poco esa situación, pero bueno, hay que destacar que el equipo luchó, incluso el segundo tiempo con 10, lo pusimos ahí abajo el arco, tuvimos la pelota, generamos ocasiones, pero bueno, la verdad que triste por esa derrota, pero confiando que podemos hacerlo allá en su cancha.
D'altra banda, el Paris Saint-Germain va superar el Liverpool també per 2-0 i pel que fa a l'Europa League, el Betis va empatar 1-1 al camp de l'Sporting de Braga en partit d'anada de quarts de final. Avui, el Celta de Vigo visitarà a les 9 del vespre l'estadi del Friburg d'Alemanya. I a la segona federació femenina, l'Atlètic Balears afronta la recta final de la temporada amb l'objectiu d'acabar de la millor manera possible a la classificació. L'equip dirigit per Miqui Mayans ja no té opcions de disputar el play-off d'ascens a la primera federació. La capitana, Andrea Alcaide, recent renovada per una temporada més, ates els micròfons d'IV3 Ràdio.
Esta temporada, por circunstancias y sobre todo muchas lesiones, no hemos podido tocar ese playoff, pero bueno, que el año que viene el club tiene un proyecto muy ambicioso y quiere estar de vuelta en esa categoría, en esa primera ref otra vez.
El pròxim partit de l'Atlètic Balears és aquest dissabte contra l'AM Lleida. En bàsquet, a la Lliga Challenge, resten 3 jornades per acabar la temporada i l'Azul Marino es troba cada vegada més a prop d'assolir l'ascens a la Lliga Endesa. El conjunt dirigit per Alberto Antuña continua líder, tot i tenir els mateixos punts que el Celta. El pròxim partit de l'Azul Marino és aquest diumenge a les 11 del matí a la pista del 5è classificat el Melilla. La jugadora de l'Azul Marino, Maria Espanya, ha parlat de les claus d'aquest enfrontament.
Sent forts en defensa i després en atac surt tot sol perquè tenim un equip increïble I, però sobretot això, no? En defensa, poder aturar les seves jugadors més fortes i poder sentir-nos còmodes per poder ficar canastes i anar-nos en el marcador lo, bueno, lo abans possible o lo més còmode possible perquè el partit sigui tranquil, no?
En handball, a la divisió d'Honor Plata, resten 5 jornades per acabar la Lliga regular i el Transmàpia Eivissa afronta la recta final amb l'objectiu de jugar el play-off d'ascens a la Lliga a Sobal. El conjunt eivissanc, que arriba després d'una derrota contra un rival directe, com és la Naitasuna, jugarà aquest diumenge a la pista del Port de Sagunt, segon classificat. Eugenio Tilves és el tècnic del Transmàpia Eivissa.
Vamos a pensar en Sagunto, sacar buena imagen, recuperar buenas sensaciones nuestras y ya veremos luego los resultados porque aquí todo el mundo mira para adentro, pero hay que mirar para adentro y para afuera porque esto cambia mucho de una propia jornada.
Per acabar, avui se celebra a Palma el primer congrés sobre violència al món de l'esport.
Escoltau l'informatiu matí. I Vetres Ràdio.
I són ara les 8 i mitja, repassant quines seran les claus d'aquest dijous. El Consell de Mallorca frena una part del seu paquet d'ajudes per fer front a les conseqüències econòmiques de la guerra de l'Iran per qüestions tècniques.
Estava previst que es votés avui en el ple que comença a les 9 i mitja, però finalment només es presentaran 12,7 milions d'euros dels quasi 30 que estaven previstos, mentre que el govern insular diu que és per qüestions tècniques, l'oposició parla d'improvisació.
I la compravenda d'habitatges per part d'estrangers a les Balears ha caigut més d'un 10% durant el segon semestre del 2025.
Segons es desprèn de l'estadística notarial, les illes són una de les comunitats on més han disminuït les operacions en relació amb la segona meitat del 2024.
I a les 8:45 serà el torn de la informació de cada illa. Les edicions insulars de l'informatiu matí, a Menorca el Consell s'implica en la compra dels terrenys de l'antiga fàbrica de Catís al centre de Mou. Exalt Camarasa, bon dia.
Bon dia. Ha anunciat l'aportació d'un milió d'euros per a l'adquisició de les dues parcel·les de titularitat privada ubicades al carrer Sant Sebastià. El preu total de la compra del solar ascendeix fins als 3 milions. Fa anys que l'Ajuntament de Maó cerca la fórmula per poder destinar el solar a habitatge protegit. S'hi podrien construir 96 habitatges en règim de lloguer assequible i social. També un aparcament públic soterrat.
I a Mallorca, l'Ajuntament de Pollença demana que s'avanci la restricció de circulació a la carretera de Formentor el mes d'abril. Ansel López, bon dia.
Bon dia. Aquesta Setmana Santa, segons el consistori, ja s'hi han produït problemes de seguretat. Per això consideren que no basta que s'hagi avançat aquesta restricció a dia 15 de maig.
Els professionals sanitaris denuncien col·lapse i saturació assistencial durant els dies de Setmana Santa al servei d'urgències de l'Hospital Can Misses a Eivissa. Carmen Cires, bon dia.
El sindicat USE ha advertit de les conseqüències físiques i mentals que poden patir els professionals per l'alt increment assistencial d'aquests dies. Demanen a la direcció de Can Misses un increment de la plantilla en el servei per evitar situacions de saturació en la càrrega assistencial.
I dedicam la segona entrevista del dia a l'eficiència energètica.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
En un moment en què s'ha evidenciat més que mai la dependència energètica, malgrat ara que està en vigor l'alto el foc i, per tant, la circulació de petroliers per l'estret d'Hormuz, avui i demà la universitat acull un congrés científic internacional que posa el focus en les tecnologies solars per millorar l'accés a l'energia. Tal com vos vam avançar aquí a l'informatiu matí, el 75% de l'electricitat que es produeix a les Balears es genera a partir de gas i la transició cap a les renovables va endarrerida. La trobada, que comença avui, reuneix prop de 160 experts de 45 països diferents i una de les veus referents aquí a les illes és Andreu Moya, que és professor d'enginyeria industrial de la UIB. Senyor Moya, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquests dies discutiu solucions innovadores entre investigadors, representants del sector energètic, gestors de projectes i institucions financeres. Primer de tot, per què aquest congrés? Tenim alguns problemes de connexió amb el senyor Moya. Parlam amb Andreu Moya, que és professor d'enginyeria industrial de la UIB, sobre aquest congrés que comença avui, que tindrà lloc també fins demà i que acull la universitat, un congrés científic internacional que posa el focus en les tecnologies solars per millorar l'accés a l'energia. Dilluns ja vos avançàvem aquí a l'informatiu matí que el 75% de l'electricitat que es produeix a les Balears es genera a partir de gas i que la transició que per les renovables va endarrerida. Tornem a intentar aquesta connexió amb el senyor Moya, Andreu Moya, professor d'Enginyeria Industrial de la UIB. Bon dia de nou, no sé si ens escolta.
Sí, sí, perfectament. És que hi ha hagut un problema amb el botó.
Li demanàvem que per què es fa ara aquest congrés?
Aquest congrés el fem cada any i mig. És un congrés que recull des de científics, administracions públiques, organitzacions no governamentals, sobretot de cooperació internacional, empreses privades, instal·ladores i consultories. Per tant, vull dir, fabricants de material. És un congrés molt, molt transversal.
Quin potencial tenen les tecnologies solars i les minixarxes híbrides per millorar l'accés a l'energia aquí a les illes? Quines passes fan falta per caminar cap a la sobirania energètica?
Bueno, aquí a les illes, quan van començar el desplegament energètic fa 100 i escaig d'anys, tot eren minixarxes. Cada municipi tenia la seva xarxa i ara ho tenim tot interconnectat. Tenim un sistema molt més segur i amb molta més seguretat, però heu de pensar que en aquest congrés tractam zones d'Àfrica, zones de Sud-amèrica, zones d'Espacífic, que encara estan iniciant el seu inici, diguéssim, la seva transició energètica, i allà sí que són necessaris les microxarxes, i de fet el que seria un congrés i el que intentam explicar és que ells ja han de començar d'una manera més sostenible, ja en renovables. Per tant, en aquest congrés pràcticament totes les tecnologies que s'intenten posar han de ser ja amb energies renovables i evitar els combustibles fòssils. En el cas de Balears, evidentment, encara mos queda molt de camí per arribar a un escenari de 100% de renovables, tot i que l'avantatge que tenim és que elèctricament, com que estan connectats amb la resta d'Espanya, Espanya sí que és un exemple a nivell mundial de país amb una alta penetració de renovables en la part elèctrica. Per tant, tenim la sort de que dins el conjunt espanyol sí que estem complint els objectius.
Aquí a les illes la condició turística hauria d'empenyar encara més la comunitat a apostar per la generació, l'autoabastiment d'energies netes per evitar la dependència?
Sí, de fet, el turisme té ja de per si un gran impacte energètic. I, per sort, tenim un 10% dels establiments que ja tenen una alta penetració en renovables, i cada vegada més. És a dir, cada vegada més establiments turístics, que és una manera de donar exemple en els turistes que venen de ser una destinació sostenible. Per tant, sí que és molt important el tema turisme i energia. Per tant, i crec que amb això som un exemple a nivell de Balears.
El ritme de creixement dels grans parcs fotovoltaics s'ha reduït molt, malgrat la posició per part de la societat. S'hauria de créixer a les teulades?
Sí, 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 encara mos queda molt. Com molt bé deia un principi, encara estem en percentatges molt baixos respecte al conjunt d'Espanya. Per tant, Balears necessitem pràcticament multiplicats esforços per tenir molt més penetració de renovables, i pràcticament hauria d'haver qualsevol teulada que tingués una mica d'accés en el sol, hauria de tenir un sistema de captació d'energia solar.
I ara, senyor Moya, que es parla tant de les conseqüències de les derivades de la guerra a l'Orient Mitjà, quins consells els podríeu fer als usuaris finals perquè no pateixin tant les derivades d'aquestes crisis del petroli?
Pues utilitzar al màxim les energies renovables, utilitzar en la mesura que se pugui transport públic, i evitar desplaçaments innecessaris, i també en darrer extrem utilitzar el vehicle elèctric. A nivell particular és una alternativa sostenible, i la gent que té el vehicle elèctric pràcticament o està patint indirectament en la resta de productes que estan pujant de preu, però no tan directament en la part del combustible.
I també consells que recollim aquí a Vetres Ràdio, que fa Andreu Moya, professor d'Enginyeria Industrial de la UIB. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
I precisament continuem aquí a l'Informatiu Matí, parlant de mobilitat i de transport. qüestions relacionades amb aquesta mobilitat, i és que les Balears, els atropellaments s'han convertit en una de les principals causes de mortalitat viària. Les dades de la DGT indiquen que la gent que va pel carrer a peu és el col·lectiu més vulnerable a la carretera. La major part d'aquests sinistres es produeixen en entorns urbans, on es concentra més del 60% de les morts de vianants.
Així és, segons un estudi de la Fundació Línia Directa, prop del 19% de les persones mortes en accident de circulació aquí a les Illes en la darrera dècada eren vianants. Tot això indica que una de cada cinc víctimes mortals del trànsit a les Balears és conseqüència directa d'un atropellament. Ricardo Carrasco és el responsable de seguretat viària de la Fundació.
Un percentatge que en el cas de les Balears es bueno, pues más bajo, llega al 19%, pero también bueno, pues también es preocupante. Además, las Islas Baleares cuentan con el quinto tramo con más atropellos mortales de España, que está en la MA19 entre los kilómetros 1.1 y 12.1.
És per això que davant d'aquestes xifres, aquest mes d'abril, la DGT ha posat en marxa una campanya per evitar distraccions centrada en el fet de caminar mirant el mòbil.
Playlist, scroll, buf, paso, paso, bim, audio mamá, buf, adicto, satanás. Morir.
Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
L'associació Cineu en Bici i a Peu critica aquesta campanya impulsada per la DGT. L'entitat considera que el vídeo de la Direcció General de Trànsit culpa qui camina i no la imprudència dels conductors, pensant que la campanya construeix un relat erroni que apunta en la direcció contrària. A Cineu hi ha el nostre company Toni Sastre. Bon dia, Toni.
Bon dia. Fa uns minuts hem parlat amb en Jaume Vergues, el portaveu de l'entitat Cineu en Bici i a Peu, i geògraf especialista en mobilitat. Assegura que hi ha dues formes de tractar els sinistres, el que culpabilitza o el que minimitza les conseqüències.
Que la DGT, en aquest cas, culpabilitza. És la seva manera de fer els enfocaments. Fins i tot el Reglament General de Circulació, l'article 124, tot i que els vianants tenen preferència en els passos de vianants, ja te diu que, alerta, quan vagis a creuar, primer t'has d'assegurar que els vehicles redueixin la velocitat.
L'expert en mobilitat explica que hi ha hagut una congestió de vehicles que ha afectat les carreteres, els pobles i les ciutats. Per aquest motiu proposa una xarxa de carrers actius on els vianants i les persones que van en bicicleta tinguin prioritat.
Han de repartir l'espai públic dels nostres carrers i, clar, en aquest cas has d'eliminar tal vegada places d'estacionament, però en sols vehicles, com viurem sempre, el cotxe és imprescindible.
L'entitat aposta per mesures com l'elevació dels passos de vianants, estrenyir un carril, la mobiliari urbà, crear sinuositats en el traçat amb aparcament alternat a banda i banda, o avançar a la vorera, a les cantonades, tot pensat per reduir la velocitat dels vehicles.
Gràcies, Toni. Són ara les 8:42. I vos ho destacam amb els titulars. La conducta suïcida s'ha convertit en el principal motiu de consulta entre els menors d'edat a les línies d'ajuda de la Fundació ANAR durant el 2025. A les Balears, l'entitat ha rebut més de 2.000 peticions d'ajuda de nins, nines i d'adolescents, una xifra que situa la comunitat com la sisena amb menor taxa de sol·licituds.
Sí, perquè l'informe anual de l'entitat alerta ja del paper directe que poden tenir les noves tecnologies en el benestar emocional dels menors. Segons les dades d'ANAR, l'ús inadequat a les tecnologies és ben present en més del 60% dels casos atesos, ja sigui a través de l'exposició a continguts perjudicials, l'assetjament de les xarxes socials o també l'ús excessiu dels dispositius. L'entitat adverteix que aquest entorn digital pot intensificar sentiments d'aïllament, ansietat o baixa autoestima entre infants i adolescents. És Benjamín Ballesteros, director tècnic i portaveu d'ANAR.
Todas las problemáticas se están viendo afectadas por ese entorno en el que hay una tecnología mal utilizada o bien por los propios menores que están utilizándolo para hacer daño a otros menores. Hemos visto crecer todas las que son 100% tecnológicas en este año. Hablamos de el ciberacoso, el ciberbullying, la adicción a la tecnología, el sexting y el grooming.
I la plantada de les comunitats governades pel PP a la reunió de la Conferència Sectorial d'Infància no les eximeix de l'acollida de menors migrants no acompanyats arribats a les Canàries. La reubicació d'aquests infants i adolescents continuarà un any més, un fet que rebutja la consellera de Benestar Social, Sandra Fernández. Per part seva, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, defensa el reglament contra el qual protesta el PP i condemna el boicot que ha fet el partit de Feijóo a través dels governs autonòmics convocats a la trobada.
Desde este gobierno volvemos a denunciar el reparto impuesto, el reparto forzoso de menores migrantes no acompañados y denunciamos la situación que vive Baleares, en la que ya estamos acogiendo más de 730 menores migrantes no acompañados y tenemos los servicios de protección completamente colapsados.
Es absolutamente lamentable que el Partido Popular, abrazado a Vox, siga boicoteando las políticas de infancia de este país.
I avui tornava una cita destacada entre el govern central i les comunitats autònomes, concretament amb Sanitat, amb el procés per agilitar l'eutanàsia i la vaga de metges sobre la taula.
I serà un consell interterritorial extraordinari, inclou el manual de bones pràctiques per agilitar justament el procés de l'eutanàsia. A la darrera reunió, el 27 de març, les parts es van centrar les derivades de la vaga de metges amb milers d'anul·lacions de cites mèdiques, proves, intervencions quirúrgiques.
Estarem pendents, per tant, d'aquesta trobada. Arribem a les 8:45 minuts. Tot d'una podeu escoltar aquí a BTR Ràdio la informació insular.
Tres Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca.
Bon dia. L'Ajuntament de Pollença demana de nou que s'avanci la restricció de circulació a la carretera de Formentor al mes d'abril. Aquesta Setmana Santa, segons el consistori, ja s'hi han produït problemes de seguretat. Tot d'un ampliar amb aquesta i altres qüestions en aquests 10 minuts dedicats a les notícies de proximitat. Abans, però, volem saber com se circula en aquesta hora per les carreteres de Mallorca. Direcció General de Trànsit, Dani Fornés, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues molt bé, en aquestes hores la circulació és pràcticament fluida, 100% a totes les vies. Només algo de tràfic, un poc més de tràfic trobaran a l'arribada a Palma, de l'autopista d'Inca, la incorporació en via de cintura, i també la via de cintura, a l'altura de sortida cap al carrer Regó, pues trobaran algo de circulació, però en general la circulació ara mateix està molt tranquil·la. És tot, molt bon dia.
Gràcies, Dani. Amb Facundo Tenaglia, el control tècnic, són les 8:46.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670-56-88-81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
L'Ajuntament de Pollença insisteix que la restricció de trànsit a la carretera de Formentor hauria de començar per abril i no dia 15 de maig. Per tant, ja hauria d'estar en vigor, sobretot per evitar la congestió i els problemes de seguretat que es produeixen per Setmana Santa. Enguany, ha explicat el batlle Martí Marc en declaracions a IB3 Ràdio, no ha estat una excepció i aquests darrers dies s'han repetit aquests episodis.
Les restriccions aplicades impliquen diverses institucions i depenen de la Direcció General de Trànsit. Entre d'altres
altres coses, prohibeixen l'accés a la carretera als turismes entre les 10 del matí i les 10 del vespre. Per dirigir-se al Far de Formentor s'ha de fer amb el bus llançadora que s'habilita durant les dates de la restricció i que enguany s'han allargat. Comencen 15 dies abans del que és habitual i seran entre dia 15 de maig i el 18 d'octubre. Per això, segons el bagle de Pollença, Martí Marc, no basta.
Quan se va adelantar 15 de maig i se va retrasar 15 d'octubre, de 15 a 15 d'octubre, bueno, no estan ni content ni enfadats, simplement és un mateix tipus de període de temps, però començant un poc abans i acabant una mica abans.
Marc considera que per una qüestió de seguretat caldria començar les restriccions al mes d'abril i ha posat com a exemple els problemes que ja s'han viscut aquests dies.
Però Pollença no ha estat l'únic municipi que aquesta Setmana Santa ha patit problemes circulatoris. També hi va haver saturació a Sóller.
S'hi varen produir embossos en dies com el Dijous Sant, en què l'arribada del bon temps va fer que molts de turistes i també residents s'hi acostassin. L'Ajuntament va dir que parlaria amb el Consell de Mallorca passada la Setmana Santa per cercar noves solucions, però, segons la institució insular, encara no s'han produït aquests contactes.
Sobre aquesta situació, el secretari dels socialistes a Sóller, Jaume Mateu, diu que demostra que el pla de mobilitat aplicat per l'Ajuntament i les zones de baixes emissions no funcionen.
Demanem que se repensi tot això, que se faci una revisió i que se comenci a treballar amb una altra perspectiva per adoptar mesures diferents a les que hem fet fins ara, perquè el que hem aprovat aquests dies està clar que no funciona. I si aquest dia de Pasqua hi ha hagut aquest caos, no volem pensar el que serà els mesos d'estiu.
I per cert, que d'aquí a manco d'una hora, a les 9:30, comença el ple del Consell de Mallorca. El punt més destacat avui, com ja vos hem explicat a l'informatiu matí, serà la votació per part de les ajudes del pla per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Finalment, s'ha ajornat la votació de la resta, segons el conseller d'Hisenda, per millorar-la tècnicament i donar més seguretat jurídica. L'oposició ho lamenta i carrega contra els requisits que obliguen a tenir determinat temps de residència per cobrar aquest ajudes. Diuen que exclouen d'aquesta manera els més vulnerables. Avui, però, també es parlarà d'altres qüestions.
El Grup Popular, per exemple, presenta una moció per reclamar al govern central la devolució o la cessió temporal dels bous de Costitx. Consideren que la negativa del Ministeri de Cultura és un nou greuge cap a Mallorca i una mostra de la manca de sensibilitat cap a la seva història i la cultura. I Coalició per Mallorca defensarà una iniciativa en què reclama reformular el sistema d'assignació de places turístiques. Reclamen exigir 15 anys de residència per obtenir-ne.
I avui també vos explicam que dues milanes van ser alliberades ahir a Petra després de passar 2 mesos al Centre de Recuperació de la Fauna de les Illes Balears, el COFIP, on havien arribat fa un parell de mesos amb ferides de bala a les ales. L'alliberament s'emmarca dins el programa de protecció i recuperació d'aquesta espècie d'au en perill d'extinció, que a Mallorca està en procés de recuperació des que als anys 80 del segle passat va arribar va estar sota mínims. Miquel Puig és el gerent del COFIP.
Té una lesió bastant greu a Sumer. Van tenir que fer cirurgia, rehabilitació, molta sessió de lesoteràpia. És a dir, ha tingut una recuperació bastant complexa, però bueno, hem tingut la sort de que l'hem pogut alliberar. La femella també tenia un tir, però en aquest cas les lesions eren menors i la previsió i diguem, el temps que ha estat en altre estat un poc menor també ha requerit manco cuidats i ha tingut també l'alliberació que he vist avui.
I l'Ajuntament de Llucmajor i l'empresa Aqualia han començat la campanya de tractament de paneroles i rosegadors a tota la xarxa de clavegram. Ho fan ara, que comença a fer calor, per evitar que proliferin. En total, es fan actuacions a 8.000 arquetes.
Els operaris ja han començat a fumigar obrint les boques del clavegram de l'avinguda de Miramar de Serenal. Es fan cada 2 mesos. Segons la planificació, hi haurà unes 600 arquetes per dia, a les quals es faran actuacions. Miquel Font és el cap de servei d'Aqualia, de Llucmajor.
Cuques sempre i rates, pues, així com fem el control de les cuques, anant veient si hi ha afecció de rates, i en cas de que hi hagi afecció de rates, pues, se fa específicament per les rates.
Aquesta feina és important, com també ho és, que la gent entengui cura a casa seva. Per això s'han editat uns tríptics.
Hi ha cuques que no viuen en el sanejament, que són d'àmbit privat, a cuines, a jardins i això, i sí que en aquest tríptic hem posat unes recomanacions que la gent hauria de seguir per ajudar-nos que entre tots tenim controlades la població de cuques.
Entre sanejament i drenatge hi ha 200 quilòmetres de xarxa pública i la privada. la duplica.
I l'Ajuntament de Felanitx desaprova l'acció d'un grup de joves que durant la festa anomenada Pre-Resurrection Fest van imitar una processó religiosa. En un comunicat, el consistori diu que tan sols s'havia autoritzat una activitat concreta a un punt determinat del municipi, però no una acció itinerant. En declaracions a IB3 Ràdio, la batllessa Catalina Soler lamenta que alguns veïnats s'han sentit dolguts.
Felanitx, i ho sabeu, tenim un sentit i una ironia felanitxera que forma part de la nostra manera de ser i tots ens sentim orgullosos. El que no, ja no estem orgullosos, i per això d'aquí és comunicat, és quan les coses se fan en voler fer befa i una part de la ciutadania ja no se sent còmoda.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Veig la primera llum de matinada.
I la Campallengua 2026 encalenteix motors per celebrar aquest cap de setmana la 29a edició a Manacor, amb actuacions com aquesta que sentim de Maria Jaume, però amb moltes més activitats. Enguany, els organitzadors destaquen la presència de la llengua en l'àmbit universitari. Josep Boades és el coordinador de Joves de Mallorca per la Llengua.
La Campallengua és especialment important en un moment com el que vivim, en un moment conceptual, on l'individualisme apareix constantment i estan vivint un auge reaccionari i un auge de posicions individualistes. I la Campallengua és la demostració de que un projecte col·lectiu és possible.
Així arribarem a les 8:55 minuts. Amics, continua la informació a IB3 Ràdio.
Escoltau l'Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
I continuem ara aquí a IB3 Ràdio amb la cultura. Palma es prepara per acollir a partir d'avui i durant 4 dies un esdeveniment històric en l'art contemporani. La primera edició de l'Art Colony, Palma a Mallorca, al Palau de Congressos. Una norantena de galeries d'aquí i també d'abast internacional mostraran les propostes artístiques més trencadores en un espai. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
On també hi serà present IB3 Ràdio.
De fet, demà l'Aviador, el programa de cultura d'aquesta casa, es farà en directe des del Palau de Congressos. Aquesta mostra ha estat impulsada per la històrica Art Colony, que és la fira més antiga del món, i ho ha fet en col·laboració amb l'Associació de Galeries Art Palma Contemporani i també amb el suport de les diverses institucions, entre les quals l'Ajuntament de Palma. El coordinador general de Cultura i Turisme de Cort, Fernando Gómez de la Cuesta, defensa la necessitat d'aquesta iniciativa per completar, diu, el circuit de l'art contemporani local.
Hem de començar amb centres de creació, amb talent descontexte, amb institucions que recolzen aquest talent, que ho exposen, que ho posen en contacte amb talent nacional i internacional, que ho projecten de fora de les nostres fronteres i també que tingui aquesta part allà on els artistes poden monetitzar els seus projectes, no?
I és que, de fet, com passa a totes les fires, mostrar, donar a conèixer és la base, però monetitzar, això és vendre, comprar, és el seu esperit.
Tots aquests elements són necessaris per evitar la precarització d'un sector, no? En el final, xerrant també d'una part que té a veure amb el teixit cultural, amb el teixit creatiu, però també una part que té a veure amb el teixit professional, no? I de persones que han de viure amb la seva feina, no?
I per impulsar aquest moviment, l'Ajuntament de Palma aprofitarà aquest Art Colony i també la Suma Mallorca, que coincideixen en el temps a Palma aquests dies, per comprometre una inversió institucional que s'afegirà a les subvencions i a les ajudes públiques per comprar 100.000 euros en diverses peces a través de la Comissió d'Adquisicions d'Esvaluar Museu.
I una punta en clau literària, perquè els Premis Crítica Serra d'Or, otorgats aquest dimecres a l'Abadia de Montserrat, han tingut protagonisme balear amb reconeixements per a Sebastià Alsamora i David Ginard.
Alsamora ha rebut el Premi de Poesia per Sala Augusta, seguit de Llengua Materna. El poeta es mostrava així d'agraït per aquest honor.
És un goig especial, però sobretot són premis que enforteixen el teixit cultural de, en aquest cas, de la llengua i la cultura catalanes, i són, jo crec que són especialment d'agrair l'esforç de qui els convoqui, de qui els du endavant, en aquest cas la revista Serra d'Or.
Per la seva banda, l'historiador David Ginard ha obtingut el Guardó d'Humanitats per una investigació sobre la resistència clandestina antifranquista. Els premis, que es varen començar a lliurar el 1967, volen distingir les obres més destacades publicades durant l'any anterior sense que s'hagin presentat a concurs i sense dotació econòmica.
I no deixem de parlar de literatura, perquè el nou guardó, el primer premi AENA de narrativa hispanoamericana, dotat amb 1 milió d'euros, ja té guanyadores l'escriptora argentina Samantha Schweblin.
El jurat ha destacat la capacitat de l'autora de plasmar nous mons i de transitar la frontera entre el que és possible i el que és impossible amb una escriptura de bellesa inquietant. El llibre està dividit en 6 contes en què els personatges coincideixen a estar atravessats per una gran vulnerabilitat en moments de canvi i transformació, així ho explicava l'autora.
Todos sabemos que estamos comandados por fuerzas. Las ideas que tenemos sobre el mundo, que no son el mundo, son las ideas que tenemos sobre el mundo. Los miedos que nos marcan, los mandatos familiares que heredamos. Sabemos de estas fuerzas. Y mi gran pregunta cuando empecé a escribir este libro era, ok, dadas todas estas fuerzas, ¿hay una fuerza capaz de poner estas otras fuerzas en jaque?
A l'autora se la considera com una de les escriptores més destacades de la literatura llatinoamericana contemporània. L'escriptora s'ha imposat a altres 4 finalistes que rebran 30.000 euros cadascun.
Hem arribat ara a les 9, repassant les notícies més destacades d'aquest matí de dijous. Preocupació entre el sector de les benzineres per la fluctuació del preu del petroli arran de la guerra a l'Orient Mitjà. No passen pena d'un desabastiment de benzina, però sí de dièsel. Són declaracions del president de l'Associació de Benzineres de Pimem, Rafael Matas, a l'Informatiu Matí.
La benzina està molt més barata. La benzina està aproximadament a 1,70, perquè la benzina sí que segueix, no hi ha cap problema d'abastiment. A Europa sí que produïm benzina, sí que refinam a partir de petroli, i Espanya, que té 8 refineries i que té una bona capacitat de producció, a Espanya produeix benzina a bastament, no té cap problema.
I això quan el conflicte bèl·lic i la incertesa pel que fa al trànsit a l'estret d'Hormuz repercuteixen de manera directa en els consumidors. Precisament avui, les ajudes per fer front a les conseqüències de la guerra seran